L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Ai, com trobava a faltar aquests tambors i aquesta sintonia i aquesta veu teva, Roger Escapa.
Com ha anat l'estiu, Maica?
Buah, jo no he fet gaire vacances, eh? Encara tinc... Jo no he desconnectat gaire, eh? Ha sigut una mica complicat, però vaja. Però bé. He treballat. Mm. Però bueno.
Ets del País Valencià, ara, m'han dit?
Sí, sóc a València. De fet, estic ara mateix que tinc tot el mar davant, però carai. Davant vol dir davant. Estic allò gairebé a tocar. De fet, us ho puc fer hasta sentir...
Molt bé, Maica. Per tant, entenc que continues treballant, eh? També aquest cap de setmana.
Sí, he vingut a fer unes gestions de feina. Estic treballant. Mm.
Hem tingut un estiu també mogut de crònica negra. De seguida també repassarem alguns casos, començant per un cas que encara queda per resoldre, sens dubte, aquest mes d'agost, el més greu, el del pare que va matar el seu fill als 2 anys en un hotel de Barcelona. Sí. Un nou cas de violència vicària. Jo el que al·lucino és que, i si no em rectifiques, Maica, no l'han trobat encara, aquest pare. Entenc que els Mossos hi estan treballant intensament, però pràcticament han passat 2 setmanes. Com pot ser que una persona pugui haver desaparegut, es pugui haver esfumat després de 2 setmanes d'un cas com aquest?
Doncs dimarts faran 2 setmanes, justament dimarts farà 2 setmanes que Martín Ezequiel Álvarez presumptament va assassinar el seu fill de 2 anys i 9 mesos en aquest hotel de Barcelona amb l'única intenció de fer mal a la mare, de matar-la pràcticament en vida. Sí, la veritat és que és cert que Mossos d'Esquadra, i dic Mossos d'Esquadra, però és una recerca la que està implicat absolutament tothom, policies, locals, però ja no parlo només de Catalunya, sinó de tot Espanya, Guàrdia Civil, Policia Nacional, i es fa estrany. Ell va aconseguir, davant el desconcert dels primers minuts, perquè és veritat que tot plegat fins que van trobar el cadàver del nen, tota la informació que va arribar en aquella primera informació al 112, a la sala, d'aquesta trucada de la recepcionista de l'hotel de nit, dient que tenia a la recepció una dona desesperada que parlava que el seu fill estava sol a l'habitació, en fi, després la trobada terrorífica d'aquesta parella de guàrdies urbans de la criatura intentant recuperar-la i, bueno, al final certificant doncs que era morta, doncs es va començar una recerca primer de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, per tota la ciutat, i hi han 2 opcions. Bueno, i de fet després es va saber que gairebé 48 hores després que just al costat d'aquest hotel Concòrdia del Paral·lel havia pujat un taxi que l'havia traslladat a l'aeroport, i és cert que allà es va treballar molt intentant acabar d'entendre què havia fet a l'aeroport, si havia aconseguit pujar a un vol amb documentació que no fos la seva. Finalment això estava descartat, ell no va, de fet, ni tan sols va travessar aquest primer filtre dels vigilants de seguretat. No parlo el que et fa dona accés a la zona de vol restringida, sinó ni tan sols, saps que, Roger, en època de pandèmia a l'aeroport, no tots, però el Prat de Barcelona encara ho manté, només tenen accés al vestíbul les persones que volen, els familiars per fer les despedides o les benvingudes. Això està restringit només a aquell que pot justificar o pot documentar la porta que vola aquell dia, pot tenir accés al vestíbul, que de fet aquest accés és al vestíbul. Doncs allà mateix ja va girar cua, va sortir caminant. En teoria, allà no va agafar cap taxi, però és veritat que allà tens accés a tren, metro, autobusos, autocars. En principi, tampoc hauria accedit a cap mitjà de transport d'aquests que menciono, i bé, podria haver marxat caminant. Si la gent del Baix Llobregat segurament ho ha sentit, els ha vist, hi ha una recerca intensa per tota aquella zona. L'helicòpter de Mossos porta tota la setmana tota aquesta part a l'or de tot el delta del Llobregat. Bé, és una opció, però hi ha 2 opcions. En principi, tampoc està rebent aquest home suport ni cobertura per part de cap familiar d'ell, això pràcticament descartat. Amics tampoc en tenia gaires. I la seva cara, recorda que a les 20 hores Mossos va decidir una estratègia molt poc habitual, no només en Mossos, sinó en cap grup d'homicidis, que en tan poc temps difondre la imatge de la persona que es busca i demanant col·laboració ciutadana. Hi ha avistaments, s'han produït bastants avistaments, cadascú dels avistaments, allò, gent que truca al 112 dient, escolta, m'ha semblat veure'l, es confirma, es verifica, de moment tots són, doncs no són, vaja, no són... No són la persona que, evidentment, que es buscava, però sí, han passat, tu dius-ho bé, dos setmanes, sembla increïble, mm-hmm. Sí.
Encara per resoldre...
Hi ha una altra opció, Roger, sí? que s'hagi tret la vida, i que s'hagi tret la vida, però per l'actitud i tal com es va... de la seva manera d'actuar, jo crec que Mossos en aquests moments, tot i que no descarten res, l'opció de que s'hagi tret la vida, aquesta de moment no està... No és de les prioritàries.
Veurem com es resol el cas d'aquest infanticida. És un dels centenars de crims que cada any tenen lloc a Catalunya. Uns delictes que acostumem a veure també a través dels ulls dels periodistes de successos. És per això que avui, en aquesta inauguració de temporada amb la Maica Navarro, em fa molta il·lusió que ens acompanyin en aquest estudi. Atenció, d'una banda, Lara Ponsí, que és una de les grans periodistes de successos de Catalunya. Durant 20 anys ha treballat a la cadena SER i des de fa unes setmanes ha canviat de feina, s'ha integrat a la productora del Carles Porta, l'empresa que hi ha darrere d'un gran èxit com és Crims. Anna Ponsí, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia, Roger. Bon
benvinguda al suplement, perquè em fa molta il·lusió, això, eh?
Jo estic superemocionada, t'he de dir.
Ah, sí?
M'ha costat dormir tot.
A veure, no exagerem, no exagerem.
No, ho dic de debò, eh? Es pensa que és la primera vegada que trepitjo Catalunya Ràdio.
Ah, sí?
La primera vegada que poso veu en aquests micros. I, home,
això... Doncs esperem que en vinguin moltes darrere d'aquestes.
Moltes gràcies.
I a més, avui compartint micròfon, és que els havíem ajuntat tots. Jo crec que són els tres grans periodistes de successos d'aquest país. L'Anna Ponsí, la Maica Navarro i el Marc Jurado. Bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Que a més, el Marc Jurado aquest any s'incorpora al cap de setmana. Els últims 8 anys ha estat referència amb els tribunals i els successos de Catalunya Ràdio i ara també el tenim al cap de setmana. Entenc que, clar, vosaltres tres deveu haver compartit hores d'espera, guàrdia, casos, us deveu haver intercanviat. No sé si sou rivals.
No?
Mira,
no.
Hi ha bon rotllo,
eh? Tu jo abans que elles, però estic segur que diran el mateix. No, gens. Jo per això estic molt content, perquè és estupendo, amb perdó de la paraula mal utilitzada. És fantàstic tenir la Maica, que ja tenim, però també tenir l'Anna Catalunya Ràdio. Fantàstic, molt, molt content.
Mm. No, hi ha molta cordialitat, s'ha de dir.
Cordialitat, però després us baralleu per l'exclusiva, suposo.
A veure, la competència hi és, perquè hi ha allò, no?, aquella pressió que et fas tu mateix, exigència, no?, professional i tot això, però jo crec que ens estimem molt entre tots, i t'he de dir una cosa, per mi el més important és que valorem molt la feina dels altres, perquè sabem amb carn pròpia com costa tenir fons, com costa aconseguir els temes quan estan així tan calents, llavors que els nostres companys els hi vagin bé, està bé també, saps?
Però aleshores avui el que et posa nerviós que és coincidir amb la Maica i el Marc en aquest estudi...
I venir a Catalunya Ràdio.
Venir a Catalunya Ràdio, parlar de successos, de periodisme, no? Que a vegades, clar, nosaltres exercim aquesta feina, però són decisions a vegades que prens així molt de pressa i que no saps ni com hi has arribat, no? Llavors, fer debats i plantejar-te com fem el periodisme de vegades també posa nerviós, perquè dius, ostres, a veure si ho estem fent bé, tot això.
Deixa'm fer un incís, perquè demà arrenca el Crims del Carles Porta també a Catalunya Ràdio. Tu aquest any ja estàs implicada, tant a la ràdio com a la tele. Anna, explica'ns què hi faràs en aquest Crims, que té una incorporació de luxe com ets tu, i és un programa consolidadíssim, no?, un dels grans èxits d'aquesta casa.
Doncs mira, amb molt de respecte m'incorporo a aquest projecte amb la idea d'ajudar en Carles Porta i també tota la resta de l'equip. Imagineu-vos, doncs, la feinada que hi ha darrere de tot això, no? I justament tu deies, demà s'estrena el Crims Ràdio a les 9 del vespre, justament amb un cas que és el de l'assassinat i desaparició durant uns dies. Es va aparèixer esquarterada en un bosc de Montse Mende, d'una veïna de Girona, en aquest cas assassinada per Dave Berbis, que era un belga que després es va descobrir que a més havia comès un altre assassinat. Seran dos capítols, i a partir d'aquí, doncs, arrencarà aquesta temporada a la ràdio amb 40 capítols, i més endavant, doncs, sentirem a parlar també del Crims Tele. La idea és això, no?, a supervisar una mica guions, ajudar al màxim, doncs, possible aquest projecte.
En el cas del Crims, en el cas del que fem a l'Hora Negra amb la Maica Navarro, el relat és importantíssim, no?
Jo el que he pres en pocs dies, perquè porto des del dia 1 de setembre, és que hi ha una diferència entre el que fem el dia a dia, la Maica, en Marc, la resta de companys de Successos i Tribunals, que és periodisme, és buscar la notícia, és buscar la font, la informació, les dades, i el que fa en Carles Porta amb aquest programa i el seu equip, que és narracions, no? De fet, ell es defineix com un caçador d'històries, i per tant es tracta de narrar el màxim de bé possible amb la sensació, doncs, que hi ha girs de guió, no? Com podríem veure fins i tot a la ficció, que t'atrapin, no? I que d'alguna manera relatin el que ha passat amb dades objectives, i penso que aquest és el gran èxit que té.
Maica.
A veure, per mi és una... Allò que tenir aquests dos monstres a l'Hora Negra és tot un orgull. I tu deies, els tres grans de successos. Aquí a Catalunya en tenim una cantera de successos. Tenim una alineació de gent de successos que són extraordinàries. Jo citaré a la Rebeca Carranco, al Guillem Sánchez...
Que el tindrem a Catalunya Ràdio, també.
El Toni Muñoz, hòstia, la Fàtima Llambric a la tele... Hòstia, no em vull deixar a ningú.
Clar, és que és un perill, però... ara ens podem deixar algú. I...
L'Andrea, que ara agafa les rendes de l'Anna a la cadena SER. I la veritat és que, i això l'Anna ho ha explicat molt bé, tots volem ser els primers en explicar les coses, evidentment. Tots. Però com ella molt bé ha dit, el que volem, sobretot, més que els primers en explicar les coses, en explicar-les el millor possible. Explicar-les bé, però explicar-les... explicar-les els primers, però ben explicades. Això primer. I hi ha rivalitat. Hi ha una rivalitat, evidentment, exacte, jo, si el dia que espero que sigui aviat, Mossos o qui sigui detingui el presumpte assassí del nen de 2 anys i mig, doncs vull ser la primera en publicar-lo a la web. Però, exacte. Però, dit això, i si això ho rebenta el jurat o el Guillem al periòdico o la Rebeca al País, doncs, hòstia, els primers minuts l'odiaré, però després diré, hòstia, doncs mira, aquesta... I quan jo ho publiqui, la citaré amb ella, que segons ha avançat el País, el periòdico o la Puncia Catalunya Ràdio amb el jurat o qui sigui, però hi ha una...
Respecte, no?
Hi ha una cosa molt curiosa, no sé mai que sé tu...
Jo no l'he negat mai informació que m'ha demanat un company, a la vida, o sigui, escolta, necessito això, entre successos, és d'una... Vaja, és el... És com un arreglador.
Anna, digues.
No, el que deia Maica és que probablement la primera sensació que tenim, i jo crec que és així, és... Qui deu ser la font? Com pot ser que ho tingui tan ràpid?
Parleu-me de les fonts, perquè, clar, en el vostre cas, que és tribunals i successos, són vitals, no? Fonts policials, fonts judicials, fonts del carrer, bars... Aleshores, com es teixeix una xarxa de fonts i com es conserva i com es cuida?
Costen molt, i de fet tu deies, Roger, que efectivament ara aquest proper mes deixaré de fer successos després de 8 anys, els primers 2 o 3 allò vas que intentes rascar i no trobes res. Clar, comparat amb els 20 anys de l'Anna fent successos sent a la cadena SER, la Maica 20 i 30. No sé quants, 30, imagina't, 30. No? Doncs clar, res a veure, no? Però evidentment els primers anys costa moltíssim perquè ningú confia en tu. Més enllà d'allò del departament de premsa corresponent, no saps a quines portes picar. I això, mica en mica, suposo que amb la política passa igual. Jo no he fet mai informació política pura i, per tant, no ho sé, però costa moltíssim. Mica en mica, i sobretot a la que vas traient algunes informacions que poden ser incòmodes, hi ha qui veu que si et confies segons quina informació, la trauràs, l'explicaràs, i no que te la guardaràs perquè et sabrà greu o no voldràs fer-ho. I, per tant, realment, és una feina del dia a dia i que, per això, normalment, qui fa successos hi està molts anys, perquè els primers anys costa tot molt i quan comences a trobar-t'hi còmode, doncs potser això, ja han passat molts i molts anys. És molt difícil.
És de picar pedra, és això que diu en Marc. O sigui, en 2 dies està clar. La primera sensació que tens és de vertigen la primera vegada que fas aquests temes, perquè t'assabentes per la canal oficial o perquè la Maica o Marc ho treuen o qualsevol company, i només tens el telèfon de premsa, és a dir, el telèfon institucional on les notes de premsa són 3 ratlles amb les quals poc pots fer, i per tant et sents molt impotent. Llavors, un dels consells primers, si és que es poden donar consells, és anar als llocs, o sigui, això és bàsic, tant sempre. Quan comences com quan acabes, per dir alguna cosa,
sí,
i després pues anar fent, anar coneixent a gent, que vegin que estàs molt implicat, que tot allò que fas t'apassiona, i molta confiança, sobretot.
És que la Maica té fonts a tot arreu, fins i tot amb els taxistes,
A tot arreu.
Tu tens uns taxistes claus detectats, Maica, que crec que de tant en tant, no?
Bueno, però no només taxistes, gent a restaurants, gent a bars...
Fruiters.
No sé, que... Gent
qualsevol persona pot ser una font.
Efectivament, qualsevol persona en qualsevol moment pot ser la font que en aquell cas et dongui directament la vida i es resolgui una història a vegades, i sobretot és això que diu...
És a dir, que regales un pernil de tant en tant per compensar
no,
o...
No. Aquí la clau és el que diu l'Anna i el Marc, generar confiança i cuidar les teves fonts. Cuidar les teves fonts no és... Cuidar les teves fonts és, ostres, traslladar-la, això que ha dit l'Anna, que per tu això, que estàs implicat, que el teu interès en aquestes històries és explicar-les, perquè a més explicar les coses, explicar el que passa, és un dret de la ciutadania, és allò que jo vaig decidir fer, que és ser periodista, i que vol dir explicar les coses. Jo no vull... No faig cap guerra contra ningú, ni tinc la intenció de trobar les coses que es fan malament, allò per no, és explicar les coses i intentant aproximar-me al més, tot allò que pugui a la veritat. Evidentment, quan jo explico les coses, les explico sota el prisma i el filtre de Maica Navarro, la Ponsí, aquesta mateixa, o el Marc, aquesta mateixa tertúlia dels tres amb tu, Roger, si tots tres ens posem cadascú en una habitació i ens demanen com l'hem viscut, doncs, escolta, l'explicarem de la nostra manera, doncs això, però sobretot és generar confiances, ser honest, ser superhumil, ser molt humil i tenir molt clar quin és el, en totes les històries de successos, quin és el teu rol. I la teva posició és la d'observadora, intentar el més a prop de la realitat d'allò que passa i explicar-ho amb molta humilitat.
El que costa més són la gestió amb les fonts judicials, que és un món més tancat, o la policial, per exemple, perquè clar, no és el mateix tenir una font d'un cambrer d'un bar que té un interès, potser, o clar, que ha vist simplement uns fets i te'ls explica, que un món judicial que saps que quan et filtra una cosa segurament és perquè hi ha un interès al darrere, si no, no t'ho dirà, no?
T'he de dir que la paraula filtració...
O t'explica una cosa.
No, li tinc bastanta mania, perquè
jo
la paraula filtració sempre hi veig com un interès per part de la font, que no et dic que no hi sigui, eh? Però t'he de dir que les millors fonts són aquelles en què...
No et demanen res a canvi.
És a dir,
no,
que l'únic interès que tenen és que les coses se sàpiguen i et trien a tu com l'altaveu perquè doncs, veuen que potser ho treballes o com a mínim ho contrastes, etcètera, etcètera. No? Llavors, no m'agrada aquesta paraula perquè sempre s'utilitza amb una connotació negativa en el sentit de que s'ha escollit un determinat mitjà, que no dic que no passi, eh? Però un determinat mitjà i un determinat periodista perquè et vengui el que políticament, normalment, darrere una filtració hi ha un interès polític, quan parlem de filtració en aquest sentit negatiu. Llavors, la sensació és que sí que és veritat que el món judicial, el món policial és més complexa, però al final, com el taxista o com els del quiosc, són persones que si et coneixen i estableixes aquesta relació de confiança, jo penso que ells, evidentment, s'hi juguen molts cops la seva carrera, no? per un delicte de revelació de secrets, però que a vegades la intenció de que allò se sàpiga està per sobre de qualsevol cosa. Llavors aquí és quan arriba el moment tan, tan esperat.
És que aquesta connotació negativa jo crec que la podem extrapolar gairebé a tot el que és l'àmbit dels successos. Tenim aquesta mala premsa, jo crec que ho podem dir que en general és un periodisme que d'entrada molta gent, jo crec que a tots ens passa, quan vam estudiar probablement no ens imaginàvem que acabaríem derivant cap aquí, o com a mínim en el meu cas, no? Però que socialment d'entrada quan algú parla de periodisme de successos s'imagina doncs, allò, el sang i fetge i les males pràctiques, i al contrari, jo crec que fem un periodisme, en general, si hi haurà qui potser no, però que en general a Catalunya fem un periodisme de successos molt, molt, molt digne, molt respectuós normalment, sense entrar en el detall escabrós, i això també suma.
Per exemple, sobre això que explica el Marc, un exemple clar, molt recent, per resoldre encara. Aquest estiu hi ha hagut un cas que ha cridat l'atenció, la troballa d'una mà en un maleter d'un cotxe que després s'ha comprovat que era d'un cadàver que va aparèixer en un canal de l'Ebre. És un cas, evidentment, cridaner. Aquí, on us marqueu els límits, vosaltres, a l'hora d'explicar una notícia com aquesta? On hi ha el límit de la morbositat? Qui posa aquest límit? És un límit personal? Us el posa al mitjà? I després hi ha una paraula que la Maica Navarro em té prohibit, que és el color groc, no? És a dir, Maica, comences tu.
A veure... On em poso el límit? Doncs jo crec que el límit me'l poso jo mateixa. I és veritat que el meu límit ha variat al llarg dels anys. O sigui, jo no escric ni explico els successos ara com ho feia quan tenia 23 anys. O sigui, no, jo he crescut, m'he fet gran, i no només jo. La societat ara no accepta, el públic, l'oient, l'espectador, el lector, no vol que li expliquem els successos com li explicàvem fa 30 anys. Abans jo recordo, per no parlar de mi, les cròniques de successos, Jesús que feia per un, un que per mi és tot un referent, que és el Jesús Duval al País. Tu agafes les cròniques de Duval al País i la recreació que fa de determinats successos, recordo ara la família Barrios, on encara és un cas obert, es van trobar morts el pare, la mare i el fill petit, sempre ha estat com a presumpte responsable el fill gran de la família, que en aquells moments era fora de casa, la policia mai el va poder, és un cas encara que està obert, i la recreació que feia ell, o sigui, el detall amb què explicava, que era pràcticament de sumari les cròniques del País, ara mateix el lector del País no vol saber si la nena tenia 45 punyalades i de quina mesura era la taca de sang que cobria la catifa que havia a l'entrada de la casa. Per tant, el límit ens ho posa a l'espectador, a l'usuari de la informació, i nosaltres que anem allò moderant i treballant la nostra manera d'explicar les coses.
Anna i Marc.
A mi em sembla que té molt a veure amb l'adjectivació, és a dir, els adjectius que tu poses en aquesta informació. Amb això ho comparteixo molt amb en Carles Porta, que ell intenta no posar-los precisament perquè no cal dir terrible, no? Allò desesperant, devastador, no sé què, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Seria allò que fem a vegades quan ens toca imitar algun presentador estrella d'un canal
privat espanyol.
Terrible, sí. Apocalíptic, tot això ens ho estalviem. No?
Això ens ho hem d'estalviar perquè d'entrada el que nosaltres expliquem, la matèria que toquem, és tan sensible i tan tràgica que probablement ja
té
no, cal,
força,
no
sí.
cal que hi posem. Això no és com dir una agressió molt violenta. D'entrada, una agressió ja és molt tot violenta o violenta. No? Llavors, penso que intentar defugir aquest tipus d'adjectivació i de qualificacions ens porta a explicar les coses d'una forma doncs més serena, no? I sobretot penso que, com deia la Maica, ens fem grans, i és veritat que quan ets més jove, doncs potser no tens tants filtres, potser perquè, doncs mira, no t'ha passat res a la vida i encara no ets capaç potser d'empatitzar prou amb el dolor que poden tenir les víctimes, no? Llavors, penso que posar-te també més a prop de les víctimes ens fa ser, doncs, més humans i explicar-ho d'una forma, doncs, més tranquil·la. Però tampoc això no ha de treure a explicar detalls. Val? Perquè llavors, si fem una cosa molt neutra, per exemple, un exemple que jo crec que això hem evolucionat, en el cas de les víctimes de violència de gènere, val? Ara diem, sempre que ho sabem, doncs, el nom de la víctima, si té fills, perquè això la humanitza. Si no posem aquestes dades, acabem doncs, fent una cosa tan monòtona, no? Per dir-ho d'alguna manera, que una s'assembla a l'altra i llavors és com que no arriba. No? I jo penso que sí que és important trobar l'equilibri entre els detalls, els adjectius i el que acabes explicant.
I molt a la línia d'això que deia l'Anna quan sentia la Maica, pensava és que hem canviat molt, inclús amb la visió de gènere. Ara direm clarament, un home mata la seva dona, o ha matat. Fins fa 4 dies i no fa tants anys, en general tots explicàvem que una dona ha mort. Llavors dèiem que, evidentment, amants de la parella, però vull dir que amb el llenguatge també hem canviat molt la manera de dir-ho.
Ha estat assassinada, no?
Sí, sí, es deia d'altres maneres, però vull dir, sí. Perquè la societat era una altra, no? I hem evolucionat tots sortosament. I, clar, al límit, evidentment, ens l'hem posat nosaltres. També és veritat que, en el meu cas, com a mínim, sent a Catalunya Ràdio, jo crec que el fet de ser un mitjà públic encara et fa ser més curós amb el que dius o amb el com ho dius, no? Perquè és evident, però que estic convençut que tant la Maica com l'Anna, que estan o estaven, en el cas de l'Anna, a la privada, elles també han estat igual de curoses com si treballessin en un mitjà públic. Per tant, al final, el límit el poses tu.
I després, allò que ja no funciona, almenys jo és el que li dic a les persones que venen a fer pràctiques, és no m'interessa el tall de veu del veí que em diu allò, la típica que em saludava, no? Sabeu, no? La típica...
Era bona persona.
Sí, exacte. M'interessa que em digui, doncs, que a les 3 de la matinada has sentit unes sirenes i uns cops en una porta, no? O uns crits, o... És a dir, talls de veu que puguin ser de situació, de context, però no d'especulació, ni de qualificació, ni de què em semblava a mi aquesta persona, no?
Maica, ràpid per tancar, sisplau.
Va costar molt, però, per exemple, s'ha erradicat ja, afortunadament, aquest titular de crimen passional. O sigui, això s'ha aconseguit, ho hem aconseguit entre tots, erradicar. O, per exemple, un detall molt recent, tots sabem com es diu la víctima de l'Hotel Concòrdia. Aquest nen de 2 anys i 9 mesos tenia un nom. Ningú l'ha posat. Per què? Doncs perquè hi ha un moment que empatitzes i te poses a la pell dels avis, de la mare, si cau alguna informació, ho escolta, i no cal revictimitzar-la, no cal donar-li aquella punxada encara més forta al cor de la que ja porta. Doncs això, tot això hem canviat.
Mm-hmm. Per exemple, amb crims, una de les coses que es fa és buscar d'alguna manera la complicitat, el consentiment de les famílies de les víctimes, no? Perquè al final, imagineu-vos la duresa, no?, d'uns familiars, amics, d'una persona que va ser assassinada fa 20 anys, que de cop la vegis en un programa de televisió o se l'escolti en una ràdio, no? Llavors, penso que és important no oblidar-les. És costa,
encantat,
de vegades ens costa,
però... M'ha encantat avui sentir el Marc Jurado, l'Anna Ponsí i la Maica Navarro, tots tres junts en aquest espai de l'Hora Negra. Ho repetirem, si us ve de gust, aquesta temporada.
Moltes gràcies, Maica.
I la Maica ens deixa, perquè aquest espai és el de la Maica Navarro, eh?
Sí, ja sabeu que, a més, jo soc molt allò territorial i a mi això de que...
Sí.
Però vaja, aquesta...
Ho ha de demanar la Maica.
Va, si tenim exclusives, te les vindrem a portar al teu programa.
Maica, ha sigut un plaer, ha sigut un honor.
T'esperem a l'estudi,
i trobarem molt a faltar, sí, la Ponsí i el Jurado en el dia a dia. Els trobarem molt, 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 molt a faltar.
Gràcies,
moltes
Maica.
Gràcies a tots tres. Escolta'm, no marxeu. Mira, tinc una exclusiva, jo. Sona així.
Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac.
Totes les flors. Avui ha sonat per primera vegada a la ràdio, al suplement de Catalunya Ràdio, és la veu del Roger Mas, que ja el tenim aquí esperant per entrar i presentar-nos, desgranar una a una totes les cançons de l'últim disc. Petitíssima pausa i el nou disc del Roger Mas. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.